A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Gairebé estem encadenant històries de porcs que estan al terme municipal de Sitges. Fa 4 dies, la setmana de Carnaval, saludàvem Albert Bertran, director del Port d'Aiguadols, Port d'Aiguadols, que ha tingut una pròrroga de 19 anys d'aquesta concessió inicial de 50 anys. Port amb 642 amarratges, i el mateix Albert Bertran ens parlava d'aquesta inversió molt important que farà el Port d'Aiguadols de cara al futur. I saludem ara a Rodrigo de Febrer, que és el cap de Port Ginesta. Port Ginesta, que també ha ampliat la seva concessió i que invertirà prop de 10 milions d'euros, gairebé si fa o no fa, amb el mateix objectiu: millorar la competitivitat de la infraestructura, l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. Port Ginesta, que és un senyor port, obert l'any 1984, ampliat l'any 2007, encara recordem el dia que era, si no recordo malament, la Mare de Déu del Carme de l'any 2007, quan l'alcalde Jordi Veget, també acompanyat de les autoritats, inaugurava l'ampliació de Port Ginesta, un port que té 1.400 amarratges, 120 locals comercials i 80 vivendes, i que ha viscut també en els darrers mesos, i ara en parlarem també amb Rodrigo de Febrer, aquest debat sobre les quotes a partir d'aquesta inversió que farà el port, de les millores que es faran. És un trencaclosques bastant important. Senyor Rodrigo de Febrer, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Aquests 12 anys de concessió són una pròrroga respecte a la concessió que ja tenia Port Ginesta?
Sí, a veure, el cas de Port Ginesta és un cas una mica més particular, perquè com bé has explicat, ara teníem la concessió inicial de l'any 84, i després del 2006 es va fer aquesta ampliació de la que comentaves, que es va inaugurar amb l'alcalde Veget i amb els consellers i, bueno, les administracions. Amb l'Otàlia s'estaven convivint dues concessions diferents, una del 84, que va acabar l'any 19,
sí,
i la del 2006, l'ampliació, que acabarà l'any 36.
O sigui que, de fet, senyor Febrer, la Generalitat va fer una nova concessió per l'ampliació de Port Ginesta.
Sí, exactament. Es va fer una ampliació,
sí,
que suposava una nova concessió, en la qual coexistien dues concessions dintre de la mateixa instal·lació.
D'acord. No sé fins a quin punt la Generalitat els va embolicar el futur a vostès.
Bé, a veure, nosaltres al fi i al cap som una empresa privada, com moltes en el món portuari català i espanyol, no?, que estem gestionant un bé públic, i al final seguim les directrius i que ens va marcant l'administració. En el moment en què es va fer l'ampliació, va ser la pròpia administració que va marcar aquest camí d'una nova concessió, i en el moment que afinava la primera concessió va ser quan es va començar a parlar d'unificació, no? Sembla que té tot el sentit en quant a la unitat de gestió de la instal·lació com una única unitat.
Per tant, entenem que aquesta pròrroga ja implica tant el que va ser el port original com l'ampliació del port, i per tant, tots dos, o el port en el seu conjunt, tant l'original com l'ampliació, acabaran la seva concessió d'aquí 12 anys.
No exactament.
No exactament.
O sigui, és que s'ha fet... No exactament. Sí,
mare de Déu.
Perquè aquí, sí, bueno, aquí ja, com sempre, les competències en aquest país doncs estan solapades, i llavors hi ha les competències de la comunitat autònoma, de la Generalitat, que té el control, diguéssim, de les instal·lacions portuàries esportives,
sí,
però també hi ha lleis nacionals. Llavors, la unificació que s'ha fet fins l'any 2034.
D'acord.
I la gent que tenia la concessió del 2006, que és fins al 2036, aquests conservaran els seus drets, evidentment, fins al 2036.
Entesos.
Però el 2034 se suposa que hi haurà un nou escenari que ja ens l'explicarà l'administració en el seu moment.
D'acord. I enmig de tot això, vostès també tenen un... Bé, esclar, a Iguadols en diem poblat mariner. Vostès,
sí,
tenen 80 vivendes dins el port.
Sí, nosaltres tenim tenim 80 vivendes, en aquest cas vaig escoltar l'entrevista que li varen fer a l'Albert Bertran, tal com explicava ell, tot el residencial que tenen a Aiguadols i que tenim aquí a Ginesta o altres ports de l'Estat, o aquí a Catalunya fins i tot a Mataró hi ha un hotel, no? Doncs aquests residencials són, es van legalitzar en el moment que es van iniciar les concessions, en el qual la llei permetia el model residencial dintre de les instal·lacions.
Sí.
Com que el que s'han fet doncs, són pròrrogues, no? Doncs la interpretació de la Generalitat és que es prorroguen, evidentment, els usos que existien, no? Doncs els comercials, els industrials, els amarratges, els paiols i també els camarots. Nosaltres diríem camarots.
Ah, exacte, com s'havia dit originalment, perquè en principi, si no recordo malament, senyor de Febrer, aquests eren habitatges o espais destinats a ser habitats per uns dies determinats, els dies en què la persona recalava en el port, no?
Bé, hi ha hagut una mica de tot. En el seu dia, els camarots, no? Doncs a la concessió de l'any 84 es van vendre els títols de gaudi i d'ús durant el període de concessió del sencer i la majoria era gent que estava utilitzant-lo com a residència d'estiueig. Després, doncs, com que el títol aquell els hi permetia doncs, llogar-ho a tercers, doncs també hi ha molts que l'han llogat a tercers. Actualment hi ha més apartaments llogats que no utilitzats directament pel titular.
D'acord. Com en el cas d'Aiguadols, aquí també l'Estat hi té alguna cosa a dir en aquests habitatges?
Sí, hi ha una controvèrsia a dia d'avui entre la Generalitat i l'Estat. A nosaltres, amb la unificació, ens han dit que seguíssim amb tots els usos que hi ha, mentre solventen aquesta controvèrsia entre la Generalitat i l'Estat. I una vegada més nosaltres estem a l'espera del que determini l'administració.
I com succeïa més o menys en el cas d'Aiguadols, vostès són els mateixos concessionaris que l'empresa originària de l'any 1984?
Sí. És la mateixa empresa que va fer en el seu dia l'esforç econòmic i l'aventura empresarial de construir el port, perquè el port el va construir una empresa privada, S.A., i són els mateixos que ara continuem amb la gestió de la instal·lació, amb aquest horitzó de 12 anys més, no? I amb la il·lusió de donar doncs, un nou gir, no?, a la instal·lació.
Per tant, entenc que en algun moment també es va posar sobre la taula, o quan acabi aquest període, que passa és que ho plantegem molt a futur, evidentment, com en el cas del port d'Aiguadols, s'obrirà el que és la concessió de Port Ginesta a un concurs públic?
Entenem que sí, però ja li dic, ens ho dirà l'administració quan passin uns anys, no? Nosaltres entenem que sí que pot haver-hi un concurs en el moment que acabi.
Està clar. Abans no arribi això, pel que llegim en la nota de premsa, vostès tenen molta feina a fer, o se'n proposen molta, per adaptar Port Ginesta al que és, gairebé diríem, pel que veiem, el disseny de port esportiu del segle XXI, no només respectuós amb el medi, sinó amb l'ús de la tecnologia per maximitzar l'estalvi energètic.
Sí, nosaltres hem fet un projecte bàsic que ha aprovat per la Generalitat d'aquests 10 milions d'euros d'inversió i el projecte està vertebrat amb tres pilars bàsics. No? Per una banda, com vostè bé diu ara, la sostenibilitat. Estem dintre d'un marc mundial europeu amb l'agenda 2030, no? Amb uns objectius de desenvolupament sostenible i hem intentat i hem mirat que totes les inversions tinguessin aquest prisma de desenvolupament, però al mateix temps que sigui sostenible, amb l'estalvi energètic i amb mesures concretes amb totes les inversions que fem. També no hem deixat de banda la interacció entre el port i la ciutat, quan dic la ciutat vull dir el propi municipi de Sitges al que pertanyem i els municipis colindants, l'àrea metropolitana, Barcelona i també Catalunya i també Europa, no? Perquè tenim també una vocació internacional cada vegada més marcada per Ginesta.
Això suposarà una quantitat d'uns 10 milions d'euros aproximadament?
Sí, exactament.
És un port molt gran, Port Ginesta, perquè 1.400 amarratges, déu-n'hi-do, 120 locals comercials, 80 vivendes. Fins a quin punt els interessos dels clients de Port Ginesta han portat també a cercar aquesta millora nous serveis o si la pròpia direcció del port tenia molt clar que aquest era el pla a seguir en els propers anys.
A veure, Ginesta, com bé diu, és un port molt gran. De fet, és el port més gran d'Espanya a dia d'avui. Sitges sempre ha tret pit dient que és el municipi. És veritat que té més ports esportius de l'Estat, i és cert perquè en té tres, no?, de ports esportius, nosaltres, Garraf i Aiguadols, i Port Ginesta és el més gran, però és que no és que sigui el més gran de Sitges, és que és el més gran de l'Estat, no? Llavors, a Port Ginesta hi té cabuda tothom. Vull dir, Port Ginesta són 30 hectàrees d'instal·lació en la qual hi cap tots els usuaris que ja hi eren en el moment de la renovació. Si es volen quedar, estem encantats, i la majoria estan renovant, i els hi voldrem oferir, doncs, millor servei, i que aquestes inversions redundin en un millor servei per tots els clients, els usuaris que estan amb nosaltres. Al mateix temps, també les empreses que estan instal·lades amb nosaltres, pensi que són, com vostè diu, 120 empreses instal·lades al port, amb uns 500 treballadors directes amb aquestes empreses dintre de la instal·lació, i 2.000 treballadors externs de la resta del municipi de Sitges i del voltant de Barcelona, que també venen aquí. Totes les inversions s'estan enfocant per donar un millor servei i una millor cabuda a tots plegats, no a uns o a uns altres, sinó a tots plegats.
Mm-hmm. Us ho pregunto perquè, esclar, això és un bon trencaclosques entre els clients dels amarratges, entre els responsables dels negocis o els propietaris o els llogaters dels negocis, sí, o els inquilins dels pisos. Fins a quin punt aquesta inversió ha repercutit o repercutirà amb les quotes, o fins a quin punt hi ha hagut un cert debat, com llegíem a La Vanguardia en mesos passats, que hi havia hagut, doncs, una certa controvèrsia entre els propietaris d'amarratges, el port, sobre si hi haurà augment de quotes, si aquest augment de quotes serà molt important, si té una justificació. Com ho valoren des del punt de vista del port?
Sí, a veure, evidentment, quan un gestiona una instal·lació, com estem comentant, amb 1.500 amarres, amb 120 empreses, amb camarots, doncs, milers de clients, doncs sempre hi ha, doncs, opinions, i cadascú veu d'una manera o d'una altra, no? La realitat és que estem en un nou escenari, en una nova concessió, amb unes noves condicions que també marca l'administració, amb uns nous cànons i taxes, i amb unes inversions que s'han de cometre, no? Llavors, en el moment que s'inicia un nou escenari, uh-huh, en un port esportiu, tant sigui a través d'un concurs com d'una pròrroga, no?, els títols de dret d'ús que tenien els amarradors, els apartaments i tots els usos del port, doncs, caduquen, no? I llavors s'ha de tornar a vendre, per dir-ho d'alguna manera, aquest títol per al nou període, en aquest cas de 12 anys.
D'acord.
En el model que s'ha establert ara a la zona en la que hi ha la nova concessió, el que s'ha fet és establir un model que es podria dir com de lloguer, no? Són quotes d'ús temporal. Ja no es ven tot el període dels 12 anys els titulars, uh-huh, sinó que el que es fa és atorgar contractes anuals, renovables tàcitament fins al final de la concessió, però amb uns contractes i pagaments mensuals, no? Amb intenció de facilitar les inversions que tenen que fer, no? Són moments en què potser la gent, doncs, fa una inversió molt gran, doncs és un esforç econòmic, i és una manera, no?, de facilitar tot això, tant si ets una empresa com un particular, és el mateix.
Entenc, senyor Fabré, que això respon també, com ens comentàvem des d'Aiguadols, a un cert, no sé si dir, canvi de mentalitat o canvi d'escenari per part de les persones que tenen un amarratge en un port, que ja no fan o ja no es plantegen contractes a tan llarg termini?
Totalment. El model en general, el món està canviant, no? Vull dir, el concepte de propietat, no?, jo crec que ha anat evolucionant, i en molts aspectes anem derivant cap a un concepte de lloguer. La gent prefereix no lligar-se a 12 o 15 o 20 anys amb un immoble, a vegades també, no? Vull dir, coses com l'Airbnb o lloguers de, sí, temporada i turístics han substituït també les segones i terceres residències que pogués tenir gent, no? I el model canvia i ens hem d'adaptar. Vull dir, igualment que nosaltres, doncs, una de les coses que farem serà ampliar les mànigues, no?, les amplades dels amarres, perquè els barcos han crescut, no? Igual que els cotxes han crescut i els pàrquings han tingut que ampliar l'amplada de la plaça, perquè el 600 ja no és el cotxe d'avui, no?
D'acord, o sigui, doncs, la gent...
Els nous models econòmics. econòmics.
La gent, però... la gent ja no es compra barquetes, vaja.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Sempre n'hi haurà de gent que vol comprar-se la barqueta, però el sector del charter, del lloguer, està creixent en els últims anys i aquesta gent també ha de tenir cabuda. Després, el fet de tenir els actius, els locals i tot, amb lloguer, doncs també permet un control més clar per part de la pròpia administració. Vull dir, la Generalitat també, el Port Olímpic de Barcelona, per exemple, que ara el gestiona directament l'Ajuntament, també estan fent aquest model de lloguer, no?
Mm-hmm. Clar, estem parlant d'una ampliació que va tenir lloc fa 15 anys. Sí. Vista en perspectiva, la demanda resposta a l'ampliació, és a dir, si vostès tinguessin més amarraments, hi hauria, els omplirien?
A veure, jo crec que ara el mercat està canviant, no només amb el model de lloguer-propietat, sinó també amb el tipus d'embarcació. El port inicial, que és el que s'ha renovat ara la concessió, era una marina clàssica que va néixer als anys 80, en un moment de creixement de la nàutica exponencial amb eslores més petites, no? Amb embarcacions de 5 metres, de 8 metres. De fet, dels 1.000 amarres inicials, més de 600 eren menors de 10 metres. Ara mateix això ha canviat. Llavors hi ha eslores miren llargàries,
sí, sí, sí,
d'embarcacions. Perquè ens escoltin, o sigui...
No, us ho agraïm. Els vaixells són més llargs.
Els vaixells són més llargs i són més amples.
I més
llavors el que es farà és redistribuir la flota actual per millorar l'eficiència i la gestió nàutica. Què vol dir això? Doncs que els amarraments de 7 metres, per exemple, desapareixeran i els absorbirem dintre dels amarraments de 8 metres, que n'hi ha 410 d'amarraments de 8 metres. I llavors farem nous espais per embarcacions, per exemple, catamarans. El món del catamarà ha crescut anualment entre un 10 i un 14% en els últims 4-5 anys i hi ha una demanda d'aquest tipus d'embarcacions. Llavors estem generant el nou port sinestre per donar cabuda a la nova flota i a la nova realitat.
D'acord. Això ja era una tendència abans de la pandèmia o la pandèmia ha reformat una tendència creixent? No sé si dir als esports nàutics, a tenir un vaixell...
La pandèmia, la terrible pandèmia que hem passat i que estem passant encara, ha generat un apropament més gran de la població cap als ports esportius. Els ports esportius són instal·lacions obertes, són instal·lacions a l'aire lliure, i ja no només navegant, navegant evidentment doncs t'obres al mar, que el mar doncs és la llibertat i la natura, sinó les pròpies instal·lacions. Estem parlant d'instal·lacions molt grans, en aquest cas, com deia, doncs 30 hectàrees, amb milers de metres quadrats de terrasses, no? I això ha fet que la gent vingui a gaudir dels ports esportius perquè li dona aquesta amplitud tan necessària després de mesos i anys de confinaments totals o parcials.
Mm-hmm. Tenen vostès, i sempre ho preguntem, en el cas dels ports, i a Port Ginesta per una raó molt òbvia, és el port que ens apareix un cop travessem el massís del Garraf, la gent de Sitges s'hi acosta a Port Ginesta?
A veure, nosaltres som Sitges. Jo primer
sí, sí.
Volia agrair-vos el que ens doneu veu a la gent i a les empreses de les botigues. Nosaltres ens sentim sitgetans i encara que som germans de Castelldefels perquè estem al costat físicament, som sitgetans. Aquí vam fer ja fa molts anys una campanya molt forta en el qual parlàvem de que érem la porta de Sitges, no?
Mm-hmm.
L'entrada de Sitges.
Cert.
És una gran veritat. I això és el que volem, i és com volem que ens senti la vila. Nosaltres ens sentim molt propers, tenim molta interacció, evidentment, amb el consistori i amb l'equip del consistori, l'hem tingut sempre, i amb el poble de Sitges. Els sitgetans sí que venen, però evidentment també ve molta gent de tota l'àrea metropolitana del centre de Barcelona i d'altres parts de l'Estat i del país.
Mm-hmm. Entenc, senyor de Febrer, que aquesta inversió de 10 milions d'euros deu tenir ja més o menys un calendari previst, un calendari d'actuació, que
sí,
ha de començar més o menys d'una manera immediata?
Ja hem començat. Nosaltres estem amb molta energia. A l'horitzó de 12 anys doncs és un horitzó que és el que és, no? Llavors tenim que començar amb embranzida, volem començar el nou Porginesta que quan abans millor i que tant els sitgetans com els barcelonins i tots els nostres clients vinguin i gaudeixin de la nova instal·lació. Ja hem començat a fer actuacions d'il·luminació, bueno, hem començat a fer les actuacions més molestes intentant, no, doncs, obrir rases, etc, que és soroll i que són camions, doncs ara la temporada baixa intentant acabar abans de Setmana Santa o abans de l'estiu el més molest. Però aquests dos primers anys, aquest any i el següent, seran on farem l'embranzida més forta.
Ahà. 11 i 33 minuts. Una qüestió final que no sé si és, vaja, més o menys important o si s'ha comentat per part de la direcció del port o pels professionals que treballen al port. Tenen vostès molta clientela ucraïnesa, russa? La situació actual d'alguna manera està repercutint o se n'està parlant a Porginesta?
A veure, tenim clientela de totes les nacionalitats, també tenim clientela de russa o ucraïnesa. La veritat que és un tema que ens preocupa com a tots. Escoltava l'entrevista, bona entrevista, la tertúlia que estava abans de l'entrevista, i bueno, estem tots molt copsats i tot el que comentàveu de que realment l'escenari de pau que donem per fet, doncs avui està, demà no està. Les implicacions econòmiques estan per veure, perquè el món de la nàutica, més en el megaiot, que el megaiot es considera a partir de 24-30 metres,
sí,
no? Però hi ha moltes vinculacions amb el món rus, però a part és que les vinculacions energètiques, etcètera, jo crec que ens afectaran a tots.
Pels absolutament neòfits, i hem començat amb el conflicte, però anem a petar gairebé amb una d'aquelles qüestions del dia a dia, el litre de combustible per un iot, a quant va, senyor de Febrer?
A veure, va fluctuant, però aproximadament està sempre una miqueta per sobre del que és a les benzineres comuns, diguéssim, no?
Sí.
Però no és massa per sobre, més que res perquè les benzineres dels forts esportius doncs són més petites i llavors doncs comprem quantitats més petites, amb la qual cosa el que comprem doncs sempre és més car que no una gran benzinera, no?
D'acord.
Però el preu ve a ser més o menys com els cotxes.
Suposo que deveu estar pensant en que com això vagi pujant, Déu-n'hi-do, a quan sortirà també, suposo, omplir el dipòsit d'un iot, que no deu ser un dipòsit petit?
A veure, el fet és que quan tu entres en un concurs, no, en una pròrroga o en un port en el qual tu has de fer un pla econòmic financer,
sí,
a 10, a 12, a 20 anys vista, és molt complicat i és una aventura que els empresaris són uns valents, no, en aquest sentit, sigui el port que sigui o l'empresa que sigui. Perquè, clar, qui ens anava a dir que l'IPC pujaria més d'un 6% aquest any? Qui ens anava a dir que l'electricitat pujaria un 100%? Qui ens anava a dir una sèrie d'incògnites? També el combustible, no? Llavors, tots aquests són ítems, no?, que ens generen, donen una incertesa a nivell empresarial, tant sigui un port esportiu com un altre tipus d'empresa, no? Bueno, l'aventura empresarial, i aquí és molt important sempre la col·laboració públic-privada i l'empatia de les administracions també, envers la valentia de les empreses d'anar a l'aventura marítima, com es deia, no?
Uh-huh.
Com es diu en el món marítim, no? Però que realment és necessari que empatitzi també les administracions, perquè són incerteses molt clares i avui en dia, doncs, amb la guerra d'Ucrània, encara més.
Encara acabarem dient allò que en bona mar tothom és bon mariner, eh?
En bona mar tothom és bon mariner, és veritat. Els temporals, igualment, dels temporals s'aprèn molt, no? Com a mínim què fer en el següent o què no fer en el següent.
Esperem que així sigui. Rodrigo de Febrer, director del Port Ginesta, del port més important d'Espanya, o port esportiu més important d'Espanya. Un plaer. Esperem poder continuar parlant en la mesura que es vagin, òbviament, aplicant totes aquestes obres de millora que Port Ginesta, l'empresa concessionària, té previst fer, aquests 10 milions d'euros, en els propers anys. Gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i us convidem, si us plau, a que vingueu aquí a Port Ginesta Ràdio Maricel a poder veure en directe doncs, tot aquest nou Port Ginesta que estarem encantats que visiteu.
Sap que fèiem broma, senyor de Febrer, i vam anar el dia de la Mare de Déu del Carme del 2007, servidor s'acabava de treure el carnet de conduir i no se'n va endur la barrera d'entrada de Port Ginesta perquè Déu no va voler. perquè vaig apretar el fre per allò de dir, gairebé em va sortir de la inconsciència, eh? Però vaja, s'hi tornarà amb molta més tranquil·litat, està clar que sí.
Ara, com que és una de les inversions que hem fet, que aquesta ja l'estem acabant, que ara ja són barreres que llegeixen la matrícula.
Home!
Amb la qual, si ens dona la matrícula, i això no li passarà.
Gràcies de nou, fins la propera.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia, gràcies.
Adéu.